Tot costa.
No és fàcil assimilar que el Barça perdés un partit on va ser tan superior com el de dissabte i encara menys que se li hagin escapat 16 punts en 7 jornades. Ara mateix, més que pensar en els rivals o en les opcions de guanyar la Lliga, la prioritat ha de ser que l'equip estabilitzi el seu rendiment. Si això passa, encara queda molta temporada.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A 7 d'aquest dilluns 23 de desembre de 2024, després d'un cap de setmana fotut en clau Barça. Ruth Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Que el Barça accelera la via judicial per mantenir el davanter Dani Olmo inscrit a la Lliga. Aquest matí s'ha fet la vista al jutjat mercantil número 10 de Barcelona, en què el club demana mesures cautelars contra la decisió de la Lliga de no permetre la inscripció del futbolista en el lloc del porter Ter Stegen lesionat. Avui les parts han presentat els seus arguments i divendres el jutge emetrà una resolució.
De seguida el Salmo ens explica què ha passat avui al jutjat mercantil i què pot passar d'ara endavant al marge d'altres moviments institucionals en el dia d'avui.
La derrota de l'Espanyol per 1-0 al camp de les Palmes no suposarà de moment la destitució del tècnic Manolo González. Després de l'1-0 d'ahir, els blanquiblaus són tercers per la cua a un punt de la permanència. Per cert, que el president de Radio Televisió Espanyola, Juan Pablo López, s'ha disculpat a les xarxes pel comentari catalanòfob d'un periodista canari a la roda de premsa de Manolo González.
Doncs felicitats.
El València, per la seva banda, ha destituït Rubén Baraja, que deixa l'equip en penúltima posició, només 12 punts. El club valencià no ha oficialitzat encara cap entrenador per substituir Baraja. I faig un parèntesi internacional, perquè avui també s'ha encarregat del Monza Nesta. Amb la darrera jornada...
No sabia ni que era entrenador, imagina't.
Sí, doncs sí, doncs ho era i ja no, ja no ho és.
Don Nesta, ¿te gusta la, el banquillo? ¿Te gustaba?
Amb la darrera jornada del 2024 completada, Espanyol, València i Valladolid ocupen les places de descens, mentre que l'Atlètic de Madrid tanca l'any líder amb 41 punts, el Madrid és segon amb 40 i el Barça tercer amb 38. El Girona acaba aquest 2024 vuitè amb 25 punts. A nivell institucional, el Barça ha anunciat la incorporació a la Junta d'un nou directiu de Cisco Pujol, un empresari lleidatà i president durant 8 anys del club esportiu Almacelles.
I que ja va ser en la gènesi de l'actual mandat en la nit en què es va signar a última hora els avals perquè Joan Laporta pogués prendre possessió. Després ens explicarà el Salmo qui és Cisco Pujol.
La futbolista Aitana Bonmatí i el campió del món de curses per muntanya Kilian Jornet reben avui la Creu de Sant Jordi, que distingeix persones que han prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural. La capitana del Barça, per cert, que ja és de vacances, després que l'equip hagi confirmat la seva classificació als quarts de la Copa. L'única sorpresa en els vuitens ha estat l'eliminació de l'Atlètic Club davant el Cacereño, que és de Primera Federació. En bàsquet, el bàsquet Girona ha anunciat la rescisió de contracte de William Howard. L'aler francès es va incorporar a finals d'octubre a l'equip, ha fet una mitjana de 8,8 punts en els 5 partits que ha jugat. Ja no va entrar a la convocatòria de Moncho Fernández en la derrota de l'equip de dissabte a la pista del Breogán. A la Lliga Femenina, l'Unix Girona es manté líder després de la victòria del cap de setmana contra l'Estudiantes.
Va llançat l'Unix Girona en aquest inici de temporada, ben al contrari que l'equip masculí de la ciutat gironina.
Al Dakar, la marca KTM confirma el fitxatge del jove debutant de 19 anys, Edgar Canet, com a pilot oficial, però a la categoria de Rally 2. Canet tindrà la mateixa moto que els pilots principals de la marca.
Avui, sobre el Dakar, no parlarem amb Edgar Canet, però sí amb un altre català il·lustre que hi participarà, el xef Nando Jubany.
I en pàdel, el desè títol de la temporada per a la parella formada per la reusenca Di Sánchez i l'extremenya Paula José María, que van guanyar a Barcelona la final del torneig Mestres. Amb un total de 37 títols, són la parella amb més títols de la història del pàdel femení.
I vam parlar dimarts passat, sí, just abans de l'inici del torneig. No diré que li vam donar sort, perquè ja guanyava,
37.
Ja guanyava abans, però està bé saber que com a mínim no li hem portat mala estrogança i que la reusenca tanca l'any com la com ha estat tot aquest 2024, un èxit continu.
Els hi podíem haver portat a Agustín Tapia i Arturo Coelho, que eren els favorits i que van perdre a la final masculina contra Coqui Nieto i John Sanz.
Bueno, però no ens interessaven tant com l'Ari Sánchez. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns prenadalenc, que té una pregunta per la nostra audiència.
El Barça queda a 3 punts de l'Atlètic de Madrid i a 2 del Real Madrid, tots dos amb un partit pendent. Us sembla una diferència recuperable? Resposta sí o no?
Pel que he vist, després ho repassarem i us escoltarem i us llegirem, però diria que la nostra audiència manté la seva confiança en l'equip intacte i això és bo després del que es va veure dissabte a Montjuïc. Des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts al Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor Ferran Martínez, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Avui hi ha novetats a la convocatòria perquè, com ja haureu comprovat, no hi és la Sònia Gelmà i tampoc hi és un habitual dels dilluns com el Dani Sanabra. Tots dos han decidit que hi ha coses molt millors a fer que estar avui presents a la cita amb el Tot Costa. Tot bé, Ferran?
Sí, tot bé. Esperant ja les festes.
Així m'agrada, aquesta és l'actitud. També aquí present el director de continguts del Tot Costa, el senyor Marcos López. Bona tarda.
Bona tarda.
Marcos ha anat fallant últimament, perquè és un home molt ocupat, però avui ha estat present en aquest tancament d'any
futbolístic.
Molt bé, 6 minuts. Sí, sí. Es nota la mà de la ruta.
Es nota que es pot fer.
Bé, això ja us ho parlareu amb la titular habitual dels titulars del programa. I també fidel a la cita, tot i que a distància, Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, tot bé?
Tot bé.
Molt bé, podríem estar segurament millor tots plegats, però escolta, només de sentir-la ja són bones notícies. Molt bé, doncs amb la convocatòria d'avui presentada, arrenquem.
A Catalunya Ràdio, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Merry Christmas, I don't wanna die tonight. Merry Christmas, I don't wanna die tonight.
Ja sabeu que el Salva Pou fa dies que ha engegat la seva campanya nadalenca amb una sort i un criteri desigual. El d'avui és molt bo. Els Ramones sempre són una garantia, sigui aquest Merry Christmas o fins i tot l'altre dia l'escoltava, no sé si ens l'has punxat tu mateix, el What a Wonderful World de Joey Ramone, el vas punxar tu, eh? És que els Ramones no acostumen a fallar. Tampoc no falla el Ramon Salmurri. Hola, Salmo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, tot bé?
Sí, força bé.
El Salmo venia avui amb ganes de parlar de futbol, tot i que el partit de dissabte ens encoratja relativament a recrear-nos-hi, però és el que ens toca. I també ens toca, perquè hem entrat en una setmana decisiva, ja us ho explicàvem fa uns dies, que aquesta setmana, en teoria, hem de saber si asa o bèstia...
Divendres,
efectivament, sí. Amb la inscripció de Dani Olmo. Com sabeu, el dia D és el 31 de desembre, o està inscrit, o prendrem mal tots plegats, començant pel mateix futbolista. La qüestió és que avui hi havia la vista que ha de portar aquesta decisió de divendres que ara comentava, Sam.
Avui era l'exposició d'arguments del Barça i la Lliga, tomb d'aquesta demanda del Barça contra la Lliga. De fet, aquest matí s'ha fet aquesta vista prèvia i divendres serà el dia que el jutge Ignacio Fernández de Senespleda emeti la resolució sobre aquesta situació, sobre aquesta demanda del Barça contra la Lliga per l'article, ubico una mica tothom, l'article 77, aquell article segons el qual, si tu tens un futbolista lesionat de llarga durada, pots signar-ne un pel 80% del seu salari. El que defensa el Barça és que no és només que en pugui signar un, sinó que tu pots signar tots els que vulguis utilitzant el seu espai salarial. I la Lliga el que diu és que no, és que això pot anar destinat només a un sol jugador. Quins són els arguments jurídics del Barça per demanar, recordo, la mesura cautelar? És a dir, És important destacar això. Ara mateix el Barça no està atacant tant al fons de la norma com demanant una mesura cautelar abans que es resolgui aquest dubte jurídic sobre l'article 77, perquè el que el Barça alega és el perjudici que tindria si no se li otorga la mesura cautelar, que bàsicament és que perdria el vincle contractual amb el jugador. I, a més, li hauria de pagar una indemnització. Per tant, el Barça posa un interrogant sobre una norma de la Lliga i el Barça demana que resolgui aquest interrogant i que, fins que no resolgui, se li dongui una mesura cautelar.
Això ja va passar fa 2 anys amb Gavi, que recordareu, tenia una clàusula segons la qual, si no estava inscrita amb el primer equip l'1 de gener, quedava lliure i el Barça va al·legar que, com que no estava jutjada la causa...
Exacte.
No podien... calia que li donessin una cautelar perquè si més endavant el jutge hagués dit d'acord, doncs té el raó al Barça, el dany era irreparable, que entenc que és el mateix que exposen ara. Val la pena recordar que temps després el Barça li van donar la cautelar i que temps després el jutge va fallar contra el Barça.
És que una cosa no té res a veure amb
l'altra. Ja, ho sé,
Dir, que el jutge acabi dient que el Barça no té raó amb l'article 77 no vol dir...
Aquí l'important és arribar l'1 de gener o el 31 de desembre, en aquest cas, amb la cautelar per poder inscriure Dani Olmo. Després, com va passar amb Gavi, que va, recordareu, exacte, li van donar el 6, després el jutge va fallar en contra i va haver de tornar a jugar amb el 30, que és una parida, però és el que va passar.
Doncs el Barça el que diu és, senyors, és que si no em donen la cautelar, si tenim un dubte i no està ben resolt i jo no tinc la cautelar davant d'aquesta situació, em quedo despullat i perdo el vincle sobre el jugador.
I el que és evident és que el jutge, entre els dies que som i els pocs dies que hi ha, no té dret a finalitzar, per dir-ho així, la causa. Per tant, bé, el que demana el Barça... és raonable. Escolti, mentrestant, en plata no em faci cap putada.
Per tant, el dia 27 el jutge dirà si otorga o no la mesura cautelar. Què hi diu la Lliga? Doncs la Lliga el que fa és negar la major. La Lliga el que diu és no hi ha dubte sobre aquest article 77. No cal que parlem de mesures cautelars perquè l'article és molt clar. Veurem si el jutge li compra els arguments al Barça o li compra a la Lliga. El que sí que sabem és que, mentrestant, paral·lelament a això, el Barça ha traslladat a l'entorn de Dani Olmo que estiguin molt tranquils, que aquesta és una via, és una de les vies que té el club, que si no és aquesta via serà una altra via, per exemple, aquella que va dir la porta, la dels nous ingressos, o si no hauríem d'anar a buscar altres fórmules.
Com... encara va més just a temps que la via judicial.
O si no hauríem d'anar a buscar altres fórmules com el tema dels avals. En qualsevol cas, el Barça el que ha traslladat a l'entorn d'Olmo és que tranquil·litat, que si no és això serà una altra cosa.
Per tant, el senyor Ignacio Fernández de Senespleda serà l'home del dia divendres. Si dona la cautelar, respirarem tots tranquils, començant per Dani Olmo. Si no la dona, les corredisses no les vull ni imaginar.
És el mateix jutge que amb Gavi, eh?
Sí.
Això està bé, almenys juga una mica, crec, a favor del Barça, tot i que crec que és, bueno, no crec, són casos diferents.
Sí. Ja ho hem anat explicant. Hi ha una diferència molt important, que és, d'entrada, la posició de la Lliga. En el cas Gavi, la Lliga s'hi va posar de perfil, és allò que et va explicar la Laia del inaudit aparte, que és que la Lliga en aquesta vista, per exemple, no s'hi va ni presentar, i el jutge només va escoltar els arguments del Barça i li va donar la mesura cautelar. Avui la Lliga no. Avui la Lliga no només no s'hi ha posat de perfil, sinó que ha estat bastant dura. Entre altres qüestions, empesa pel seguit de clubs, que ja hem dient aquí al Tot Costa, que pressionen molt a Javier Tebas perquè no faci concessions.
Ja ho vam dir l'altre dia, jo crec que és molt gràfic. El Barça fa 2 anys va guanyar per UBO i aquesta vegada la Lliga s'ha presentat a jugar al partit i esperem que no ho facin gaire bé o que el jutge consideri que continuen sent inaudit a parte. No hi donarem gaires voltes perquè és fer de futuròlegs, a més sobre una qüestió judicial, però el Barça li ha dit a Olmo que tranquil. A Anaïs, Ferran, Marcos, esteu tranquils?
Bé, jo crec que el Barça el que busca és guanyar temps, perquè la norma de la Lliga és prou clara. I és una manera de...
No de manera textual. L'altre dia ho miràvem al Campos. El Campos se l'ha mirat gairebé paraula per paraula. No ho diu en lloc que hagi de ser un, però si continues llegint el text se sobreentén clarament, sí, que és un per l'altre, no un per tres.
I després hi ha una cosa que ha explicat el Salmo també avui, hi ha una altra via que ara m'ha vingut al cap i potser estic fent volar coloms, però un nou directiu que ja va avalar, i el tema dels avals pot ser que sigui una última via per inscriure Olmo també, no?
Bé, jo ara mateix, potser em passo de frenada, o el jutge et dona la raó, em diria que és l'últim recurs que et queda.
Sí, sí.
Tu relaciones, directament.
Vaja, no ho sé, pot ser que hi hagi certa relació d'algú que vingui a fotre calés.
Doncs mira, ja que el Ferran ens fa l'assistència, Salmo, avui efectivament el Barça ha confirmat, ha ratificat un nou directiu que potser no ho és tant de nou.
Hi havia reunió de junta directiva, hi havia dos temes damunt la taula en aquesta reunió de junta. El primer, la generació de nous ingressos, llegeix entre línies pel cas de Neomo, i el segon, l'arribada d'un nou directiu. Aquí el Ferran llegeix entre línies pel cas de Dani Olmo. Es tracta de Cisco Pujol, empresari lleidatà del Maselles, té 59 anys, havia estat president del club de futbol al Maselles i de moment encara, això sí, no té tasques assignades. A veure, Cisco Pujol és un home proper a Joan Laporta. Va ser un dels protagonistes la famosa nit dels avals. Aquell dia, Cisco Pujol es va presentar al centre de Barcelona amb una quantitat important. Va avalar per un import superior als 10 milions d'euros.
Déu-n'hi-do.
Aleshores, en aquell moment, ja va estar molt a prop d'entrar a la Junta, però no complia els anys d'antiguitat que calen com a soci per ser directiu del Barça. Durant aquest temps, ha estat molt a prop del dia a dia del club i del president Laporta. De fet, se l'ha pogut veure en expedicions del Barça a la Champions. I també se'l va veure, per exemple, a la gala del 125è aniversari. Estava assegut a les primeres files just darrere de la resta de directius.
Vaja, que ha estat un directiu extraoficial fins avui que s'ha convertit en directiu oficial. I ja et dic jo que només faltaria si has posat més de 10 milions d'ecus. Jo també voldria ser directiu. Bé, la sospita, la conclusió que arriba el Ferran, a mi em sembla que és bastant raonable tal com van els esdeveniments. Si el jutge et dona la raó, doncs no caldrà cap aval, que entenc lògicament que és l'objectiu, però si no te'l dones, que sembla l'únic recurs, i jo estic bastant segur que el Barça no es pot permetre i no es permetrà no inscriure Dani Olmo. Vull dir, si ha de ser a través de la vía de l'aval, serà a través de la vía de l'aval.
Estamos a 23 de diciembre y por mucho que le hayan trasladado al entorno de Dani Olmo que esté tranquilo, tranquilo no puedes estar. Es decir, el fichaje estrella de esta temporada, 48 millones de euros, no juega las dos primeras jornadas de la temporada porque no está inscrito. El fichaje estrella, no, a una semana de que se cierre el plazo para inscripción, sigue sin estar inscrito. Recuerdo que el presidente dijo, creo que fue en el mes de octubre, que no se había llegado al 1-1 porque no se quería. Eso lo dijo el presidente.
I ho va dir a l'assemblea ordinària, si no em falla la memòria.
No, i després també.
Va ser després del mercat d'estiu, en la roda de premsa de balanç de
setembre, finals de setembre.
Sí, tens raó, sí.
O sea, y la situación es octubre, noviembre, diciembre, 23, insisto, y el fichaje estrella no sabe si estará inscrito. Y eso demuestra, y la aparición de este directivo, que más allá que, como comentaba ahora Salmu, estuviera trabajando en la sombra y más allá de la sombra, esta aparición de un directivo 23 de diciembre también es bastante sorprendente.
També us dic que m'imagino que si va a bala per sostenir el mandat des de fora, tampoc no hi havia cap pressa per vull dir que si necessitaven l'aval del senyor Pujol per inscriure Dani Olmo, no crec que tingui cap importància si és o no directiu, com no la devia tenir en el moment del... no?
Crec que ha d'estar a la Junta,
sí,
per avalar.
Jo diria que diria que ha d'estar a la Junta. Sí.
Bueno, de hecho, en los avales de Koundé, hablo de memoria, fue el presidente y el tesorero.
Y Ferran Oliver, sí.
Exacto, estaban los dos en la Junta. Per
tant,
a
funciona diferent que quan t'han d'avalar per
una, ser... Crec que una cosa és avalar el mandat,
correcte,
i l'altra és aquesta circumstància d'inscripció de jugadors, que això s'ha de fer des de la pròpia Junta Directiva.
Doncs
ja ho tenim.
Sí, convendremos todos, más allá de las circunstancias, de que normal no es la situación. Normal no lo es, porque a 23 de diciembre tu jugador estrella, el único fichaje, en un momento del mercado veraniego que no tenías dinero y que hiciste una apuesta deportiva por este futbolista, sigues sin saber si está inscrito. El rendimiento de Dani Olmo en los últimos partidos no ha sido el mismo. Yo no sé si tiene que ver o no tiene que ver con lo que está pasando. Pero Dani Olmo en los últimos, creo que desde el día del Español, que marca dos goles, no ha tenido un peso decisivo en cuanto a goles y asistencias.
Crec que era el Ferran l'altre dia que vas dir que no era informació, recordo perfectament, que era opinió, però que et semblava que una que el descens de rendiment de Dani Olmo podia anar relacionat amb la incertesa de la
seva... És que és inevitable.
Se junten diverses coses, també. No només això, jo crec que el jugador no l'ajuda, per exemple, que els últims partits sigui el primer canvi. O que normalment hagi estat el primer canvi, perquè després la llofia aquesta que porta de que és un jugador fràgil o... l'alimenta el mateix entrenador quan el jugador està al 100%. I el canvia al minut 60 per què? Sempre. Això crec que és una altra cosa que li afecta també al jugador a nivell de confiança, quan ha estat, quan ha jugat o fins aleshores estava perfectament, i després també la seva situació contractual. Jo crec que és evident que no pots estar al 100% mentalment quan no saps què passarà amb tu d'aquí 10 dies.
Anaïs, què hi dius?
A veure, jo crec que si hi ha una cosa que Dani Olmo té clara és que no és el primer futbolista que es troba en aquesta situació, perquè va passar amb Koundé l'estiu del 2022, va passar l'estiu passat amb Cancelo i amb João Félix, li va passar amb ell a l'estiu. Vull dir que el Barça té experiència, en aquest cas Laporta té experiència en aquest tipus de situacions límit, i en això doncs, no sé si et serveix per tranquil·litzar-te una mica, però sí per veure que el club sap per quin territori està trepitjant. Però sobretot, és que el Barça no es pot permetre el ridícul enorme que suposaria que aquest futbolista no pogués jugar a partir del dia 1 de gener, després de ser la teva gran incorporació de l'estiu. Per tant, crec que si la via judicial no funciona, doncs sempre hi haurà gent que posarà diners, tot i que també és veritat que últimament hi ha directius que no estan, vaja, massa contents amb el funcionament dels avals, perquè clarament no tothom pot estar traient diners de la butxaca cada cop que el club ho necessita. I això també doncs, és comprensible, que al final la paciència una mica pot ser, dic jo, a mi em passaria si cada dos per tres t'estiguessin dient i tu estaries disposada a posar diners per tal? Home, doncs una vegada sí, però potser a la quarta ja comences a estar una mica cansat, i en aquest sentit penso com el Ferran, que potser l'entrada d'aquest nou directiu et pot ajudar. I clarament segur que li ha d'afectar no saber què passarà amb tu el mes que ve, doncs clar que sí, perquè encara que tu tinguis assegurat que si no t'inscriuen pots marxar lliure, que crec que ho explica el Ferran en el seu dia, doncs òbviament que t'ha d'afectar no saber on estaràs el mes que ve, per molt que tu hagis agafat tota aquesta confiança i pensis que el club ho acabarà fent. És impossible que no t'afecti. I, òbviament, això es veu reflexat en el teu rendiment.
Bé, doncs... Sobretot perquè a Dani Olmo li ha costat moltíssim arribar al Barça.
Correcte.
I per ell és, o sigui, està ara mateix complint
el
seu somni.
Veu un estiu sencer esperant, no, Ferran? Al final vas estar esperant... marxes per créixer, estàs esperant molts anys a que el club de la teva vida et doni aquesta oportunitat, sí, passen sí. Un estiu on, a part, s'estava parlant moltíssim de Nico Williams, que se suposava que havia de ser la gran aposta econòmica del club, i al final acabes sent tu, que està molt bé, però que al final no deixa de ser un fitxatge que es va fer sota l'ombra d'una il·lusió, perquè jo crec que el tema de Nico Williams convindrem que va ser tot una mica il·lusió, i no ha de ser fàcil trobar-te en aquesta situació.
No, perquè has quedat molts estius amb el carmelet a la boca, i al final, doncs, ara que ho has aconseguit, veure't en aquesta situació no ha de ser difícil de gestionar, no?
I, a més, el otro día fue suplente.
Jo crec que amb bon criteri.
Bueno, però fue suplente.
Sí, home.
No,
això és igual, l'entrenador té dret.
Sí, no.
Això, si jo crec que és independent de la situació.
Ja, però voy en la línia del que decía Ferran. És a dir, que tu, poco a poco, esa confianza se la vas quitando a este jugador. Este jugador, cuando entró en el equipo, tuvo un impacto impresionante.
Sí, home.
No. Però ja sí, des del minut 1.
Perquè ha fet un mal partit, però és el del Leganés.
Ja, després en parlarem.
Jo contra el Dortmund, per exemple, per mi va ser el millor.
Jo crec que Dani Olmo no és suplent, pel seu rendiment, sinó suplent per la idea de partit que té Flick el dissabte, i crec que el partit li dona tota la raó del món, i això no vol dir, per mi, Dani Olmo ha de ser titular.
Sí, sí, sí.
Però cada partit té el seu context. Després en parlarem. Més enllà d'això, ha quedat enterrat, perquè ja anem a dissabte al migdia, Salmo, però el contracte de Nike, que tant temps va costar renovar, ara ja està ratificat també pels socis compromissaris, i no sabem el muntant, però sí que es va confirmar, en parlàvem divendres, que hi ha un comissionista.
Sí, senyor. A veure, l'assemblea del Barça va ratificar aquest acord amb Nike, i Laporta va exposar en aquesta assemblea la comissió de Darren Dent, que és el comissionista o l'intermediari que també va participar en l'operació de Spotify. Segons va explicar Joan Laporta, aquesta comissió és del 2,9%, tot i que des del Barça hi ha fons que asseguren que estem parlant del 3%. D'aquest 3%, un 1,25% se'n fa càrrec Nike i la resta el Barça, seria un 1,75%. Això deixa una comissió d'uns entre 40 i 50 milions d'euros a Darren Dent en funció dels números que facis de l'operació, si comptes només els fixes o comptes també els variables.
Crec que un 40 també podrà arribar a final de mes.
Els arguments que dona el Barça per defensar aquesta situació. Primer, que Darren Dent ha actuat com a mediador, que va desencallar una relació que estava trencada i que va aconseguir que el Barça pogués negociar amb una altra empresa, digue-li Puma, mentre tenia contracte amb Nike, que ha treballat més pel Barça que per Nike, i per això el Barça paga més, i que va ser escollit Darren Dent perquè també tenia contactes amb Nike. Però, evidentment, aquí hi ha uns quants dubtes que queden a l'aire. Primer, si necessites un mediador per negociar amb Nike, amb qui t'entens des de fa més de 25 anys. Segon, si 50 milions d'euros són una xifra adequada per una mediació. També caldria saber per què Nike hauria d'accedir a que el Barça negociés amb una altra empresa si tenia un mandat judicial que li permetia vetar-ho, o, a més, tenia contracte fins al 2028. Sobretot, per què Nike pagaria uns 20 milions d'euros, més o menys, per tancar un acord amb el Barça? Perquè és que, a més, a mi, des de Nike, em continuen assegurant que ells no paguen ni un sol euro a Darren Dent, i que això és només cosa del Barça.
També et dic que si és sobre el muntant total, que és tota la pasta que li ha de pagar Nike al Barça per aquests 14 anys, tant és si és 1,75 i 25, 3 directament, vull dir, la qüestió és que bé, hi ha un senyor que per fer mediació o per fer el que sigui s'endú 40 o 50 milions d'euros.
Bé,
és que a mi no em surten les paraules. Necessitar, ja ho vam parlar divendres i ahir la nit al Club de la Mitjanit també, necessitar un mediador, per més tan tenses que estiguin les relacions, per renovar un contracte que ja existeix, no s'aguanta per enlloc. Jo, a mi ja em perdonaran, no? Però per enlloc, ara. Doncs, enhorabona al senyor Dane, m'encantaria ser, de fet, de Ren Dane, probablement ara mateix.
Suma-li la de, Jordi, suma-li la de Spotify, a veure si...
Sí, però aquella jo la puc entendre.
Sí,
sí, porto un patrocini, sí, porto la meva.
Jo em desquadra que el Departament Comercial del Barça no sigui capaç d'arribar a un patrocinador que, vaja, el coneix tothom, però bé, en fi, jo allà no m'hi fico.
Sí. Noi, que portes 28 anys de la mà.
És que aquest contracte ja existeix.
Firmado en 1997. Bé. Firmado en 1997, renovado por Laporta, renovado por Bartomeu y renovado ahora por Laporta. La única duda es saber si el próximo gran contrato que va a firmar el Barcelona también necesitará de Darren Dent. O sea, porque esto ya es una ventanilla que parece como un peaje, que porque que sea Spotify, que sea Nike y el tercer contrato, no sé, Six Street, no, porque ya cerró lo derecho de televisión, pero el tercer gran contrato también lo firme este señor, a mí me parece una situación muy, muy extraña, muy extraña. Escuché la asamblea, mediador, ¿por qué? Es decir, cuando tú entras a una mesa de negociaciones, lo que tienes que hacer es sentarte y hablar con la empresa directamente, porque así ha sido en los últimos 27, 28 años. ¿Por qué aparece este señor? ¿Porque trae una supuesta oferta de Puma, que a la hora de la verdad no puedes plantear, porque judicialmente Nike tenía la razón.
Sí, sí.
Nike tenía la razón.
Bueno, esa que deia el Salmurri, claro. que bé, se li valora que hagi pogut, que hagis pogut negociar amb una altra empresa quan dret a llei no podies.
Bueno. I tu et creus que Nike pagarà 20 milions d'euros per
això? No, bé, no seria el més intel·ligent. De fet, és que Nike, que tenia 4 anys més de contracte, no tenia cap interès ni tan sols a renovar-lo ara. Per tant, no s'entén que Nike pagui cap comissió, però...
Bé, és que no tenia per què renovar-lo perquè tens la paella pel mànec.
Clar, clar, per això dic...
No has escuchat a ningú responsable de Nike.
Que tenies el contracte i la resolució.
Bé, el que li diuen als Almurri és que no.
Bueno, pues sí, por eso digo, pero oficialmente no hemos escuchado a ningún responsable de Nike decir...
Bé, però ara a Nike tampoc li interessa ara contradir el Barça i entrar... Pues Nike públicament no diu mai res. No entrarà, no farà un comunicat ara dient...
Por eso digo, Jordi, que esto es responsabilidad del Barça. Y creo que es un asunto que se debatió en la asamblea, pero me parece que en un club que tiene problemas para escribir a Dani Olmo, esta cantidad de dinero, me parece indecente.
A veure, a mi l'únic escenari que contemplo és que ja es va, com es va publicar, va haver-hi un moment on les dues parts o les relacions entre el Barça i Nike estaven absolutament trencades, distanciades, i l'únic escenari que contemplo és que aquest senyor hagi tornat a enllaçar Barça i Nike per poder arribar a aquest contracte.
I això vale 40 milions.
Un percentatge que, si tu estàs disposat a pagar-lo perquè t'arribin a tenir el millor contracte de patrocini de la història, això també és que ho debatíem també l'altre dia a la redacció, és un tant per cent que si tu estàs acceptat a pagar-lo d'entrada, abans de la negociació et porta el millor contracte de la història, és un comissionista. Vull dir, això t'ho fan per un contracte de patrocini, per un partit de futbol amistós a Austràlia, t'emportes el teu tant per cent. Sí, clar, si la quantitat són 1.400 quilos, doncs t'emportes 40.
Sí, aquí jo crec que no és tant la quantitat, tot i que, com diu el Marcos, és impactant.
És molt impactant.
Si no el concepte. És a dir, si tu m'arregles un fitxatge que jo sol no puc fer, doncs quan costa això? Si tu em portes un patrocinador principal que jo no puc gestionar per mi mateix, quan costa això?
Sí, Jordi,
si tu em renoves un contracte que jo ja tinc, no, a mi, com
sí,
a concepte, em costa.
Te l'ha millorat el contracte substancialment.
Home, cony, però si tu, en teoria...
Però això no és mèrit de Dane, això és mèrit i força del Barça.
No, d'acord, però aquest senyor, pel que entenc, per l'únic escenari que contemplo que s'hagin dut això, perquè si no, no ho entenc, és que hagi reconstruït la relació entre Barça i Nike, que va haver-hi un moment que estava absolutament trencada.
Bueno, Laporta deia l'altre dia que va organitzar ell la reunió aquella que va haver-hi el mes de març, diria que va ser, aquella reunió que es va produir a Barcelona amb la directora de Nike, exacte, el Via Veneto, lloc de referència en les reunions. Però clar, és que si, jo estic amb el Costa, al final... que tu hagis de tirar d'un intermediari perquè t'organitzi una reunió amb un partner amb el que tu portes tants anys treballant i que com que t'organitza aquesta reunió i t'ajuda a aconseguir aquest contracte, ostres, això 40 milions d'euros és una quantitat que si és algú nou, doncs d'acord, però sobta que sigui amb algú amb qui suposadament coneixes també. No ho sé, tampoc hauríem de...
Sí, bueno,
no ho
ja
sé, però no hauria de ser habitual, eh?
Necessites mediadors a vegades per un divorci. I la parella es coneixen de molts anys. Si la relació està absolutament trencada i aquesta persona...
Però fixa't que en el matrimoni...
No estaria tan trencada quan...
En el matrimoni no estàs restablint la relació, l'estàs acabant de trencar.
No, pues, si a sobre...
Sí, i a més, sí, l'advocat que fa de mediador no és el que ja va tenir l'anterior matrimoni.
Et posaré un exemple...
I el proper.
Et posaré un exemple molt fàcil. Quan el Barça va anar esbombant la necessitat o la voluntat de trencar amb Nike, si tu em dius, he trobat un advocat que em trenca el contracte amb Nike i m'allibera per fitxar per Puma, que em fot un contracte que flipes, això sí que val molts diners. Clar. Un tio que renovi un contracte, perquè crec que ho ha dit el Marcos, la marca el que fa
sí, sí,
que tinguis el millor contracte, que d'aquí 3 anys ja veurem quin és el millor contracte
sí,
amb les marques del món,
sí, sí.
No és
el
senyor Dane.
El comissionista en el futbol...
Ah, sí, sí, és més vella que en la peu. Sí,
exacte,
sí.
Vull dir, si el Barça se'n va a fer una gira...
I generalment...
No... Una gira a Estats Units, una gira sí, sí, al Japó, on hi haurà una empresa que muntarà tot i s'emportarà la seva part.
Però aquí no és un comissionista, és un mediador, que no és el mateix.
Bueno, digue-li mediador.
No, és que no és el mateix. O sigui, no és el mateix. Un comissionista, o sigui, tu, com bé, tu dius, un comissionista agafa i et proposa bueno, una gira per als Estats Units
pues, i et diu, tu munts un mediador, és un mediador, és una empresa que et fa de mediadora per organitzar-te una gira o per portar un amistós a Austràlia o a Sud-àfrica o el que sigui.
Bé, en tot cas, les
bueno, lo que no deja de ser sorprendente es que los grandes negocios de patrocinio del Barça siempre los lleva esta persona.
Y,
y es Spotify y Nike. Y es la misma persona, eso para mí es sorprendente, es dos negocios que no se explican las cifras de manera oficial, que eso también te acoges a un asunto confidencial, pero no se explican. Son los dos grandes acuerdos de patrocinio, no solo para el mandato de Laporta, sino para los próximos años. No es ahora, de manera inmediata, sino que es para los próximos años. El presidente que venga de aquí 2 años, el presidente que venga de aquí a 5 años, tendrá estos dos acuerdos. Y firmados por la misma...
Bé, això els passa a tots.
Això li ha passat també a Laporta amb Bartomeu.
Sí, sí.
Laporta s'ha menjat... I quan a Laporta li passava con Bartomeu i estava en l'oposició, què decía de estos acuerdos?
No, no, és que no quan estava a l'oposició. Ara han entrat i es queixaven que el contracte estava desfasat, com és probable que aquest contracte de 14 anys estigui desfasat a mig camí i ja hi tornarem a ser. Però escolta, quan dius això s'enfaden molt. Oh, és que abans no ho deies, no? Igual. Quan Bartomeu va firmar per 10 anys, el risc que quedés desfasat...
Bartomeu tampoco dijo las cifras.
No, clar que no. No. Aquí la criatura
plora per mateixa. I firma per necessitat, igual que, amb el mateix argument que diuen ara, que firmen per necessitat.
I dic tot això, al final podem pensar el que ens doni la gana, però sabent que hi havia una comissió surrealista, els compromissaris del Barça van aprovar l'acord gairebé a la búlgara, és a dir, que no sé què fem aquí discutint sobre la qüestió, més enllà de què quedi dit. Un últim apunt que barreja el mercat, tornem allà a l'inici amb Dani Olmo, que seria mercat.
Bé, és que, o sigui, en realitat, la gent pot pensar que estem tocant temes molt diversos, però
tot va allà mateix.
Una mica a veure, és a dir, tot ajuda en el fair play, tot...
Ah, això mateix.
I també, evidentment, el que pugui passar amb les sortides aquest mercat d'hivern. A veure, sobre el cas d'Ansu Fati, explicar aquests dies al Mundo Deportivo que el jugador es quedarà entrenant-se a la ciutat esportiva perquè està molt focalitzat en millorar, i pel que ens explica l'entorn del futbolista, no té cap mena d'intenció de sortir cedit aquest mercat d'hivern. Almenys, ara per ara, continua focalitzat en guanyar-se un lloc a les ordres de Hansi Flick.
Molt bé, doncs la veritat és que no fa cap pinta que hagi de tenir més minuts dels que ha tingut fins ara, però tal com està a la davantera, si està sa, doncs mira.
Potser pot agafar els minuts de Pau Víctor.
Ah. Sí, de Pau Víctor, pobre.
Escolta, estàs obrint aquí un meló, Ferran?
No, el meló no l'obre el Ferran, el meló l'obre, que és que la causa que el Barça ha presentat al jutjat mercantil no parla en cap moment de Pau Víctor. Per tant, fins i tot en el cas que li donessin la raó al Barça, no fa cap pinta que hagin d'inscriure Pau Víctor.
No.
No, bueno... El text de...
Hauria de ser més fàcil inscriure...
Són dues en paral·lel, no?
Sí.
Jo diria que el nom de Pau Víctor no surt per enlloc.
Sí, a la demanda que el Barça ha interposat contra la Lliga, només hi ha el nom de Dani Olmo.
Una altra cosa és que el jutge, en la cautelar hipotètica, regali i digui, no, em pots inscriure 6 si t'hi caben a...
No, bé, el tema seria que si el jutge reconeix el dubte jurídic sobre l'article 77, aquí el Barça hi pot colar a mi... tots els jugadors que vulgui.
Sí.
Però, vaja, aquesta és una altra qüestió.
Bé, doncs ja ho veurem. Algú especialment optimista en que Ansu Fati la segona part de temporada...
Jo sí.
Sí?
Sí.
Hòstia.
Siempre.
Ojo.
Siempre. Hay que darle esa posibilidad, se lo merece, y creo que el fútbol se lo debe a este chico.
Jo també.
Se lo debe. Sí, jo
però
també.
Una cosa és que creieu que s'ho mereix. Que això...
Bueno, i per què no?
Aquí coincidirem tots.
Per què no? Claro que sí.
Evidentment, jo no espero l'Ansu que era abans,
però
que pugui ser una bona alternativa, sobretot quan ens estem queixant de que hi ha molta diferència entre el pla A i pla B del Barça. Jo crec que no és el mateix que jugui Ansu Fati que jugui Pau Víctor, amb tots els respectes per Pau Víctor, que l'any passat era un futbolista que estava al filial del Barça.
Molt jo bé. Crec que al final hem de ser realistes amb el paper que hem d'esperar d'Ansu Fati. Si tothom aconsegueix rebaixar aquestes expectatives, és molt possible que acabem satisfets amb aquest futbolista que és impossible que sigui el mateix després de tant quiròfan i tanta lesió, però per què no? Igual es pot adaptar a un paper més més terrana, no ho sé, no tan explosiu com era abans, potser pot ser un bon revulsiu des de la banqueta, potser pot aportar en moltes facetes. I al final és una qüestió d'entendre que després de tot el que li ha passat no serà mai aquell jugador, en serà d'un altre diferent i, per què no, pot ser igual d'útil.
M'agrada el vostre optimisme en aquesta qüestió. Us serà molt útil quan tornem de la publicitat, que parlarem de com queda la situació del Barça després de la derrota de dissabte. Ara venim.
Tio. Nadal és caga, tio. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT. Caga, turró. Aquestes festes regala emocions amb Voltaire Rousseau, La disputa. Josep Maria Flotats i Pep Planes en un intens combat filosòfic al Teatre Romea. Regala teatre. És fàcil, és especial, és el millor regal. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes.
Quina meravella. Tota la família asseguda a la taula, que de tant marisc que hi ha sembla un porc gallec. En Juli cantant Nadales i la sogra que trenca el son, calladeta. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Maria del Carme. 400.000 euros.
I tu, ja tens el cupó de l'extra de Nadal de l'11? No te'n quedis sense. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Per Nadal, demana un extra d'il·lusió.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Què demana el Jan per Nadal?
Una subscripció a la revista Cavall Fort.
Ah, sí?
Noia, el meu nebot la rep i li encanta. A més de còmics i reportatges, hi ha jocs, manualitats, receptes de cuina.
Quina bona idea.
Fes un regal diferent. Entra a cavallfort.cat i subscriu els teus fills a la revista Cavall Fort. I, per als més petits de la casa, el Tatano.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda. Sabies que Shooter et pot fer pales corporatives personalitzades per als teus clients i empleats? Perquè la teva empresa destaqui. Ens pots trobar al centre Shooter, a Solsona o a shooterpadel.com.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 5a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
El que passa a Barcelona passa a BTV. Aquesta temporada obrim noves franges de directe. Cada dia a les 12 i a les 5. I a partir de 7:45 del vespre, les claus del dia i tota l'anàlisi al Bàsics. Si vols saber què passa a Barcelona, mira BTV.
De cop miro i veig tota la corrua de llumets que van resseguint tota la muntanya com si fossin cuques de llum.
Tots junts, la gent del sud, la gent del nord, és fantàstic.
Quim Masferrer encén la flama de la catalanitat al Canigó.
Visca la flama i la gent que la fa. Visca els països catalans.
El Foraster descobreix la Catalunya Nord a TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas, me haces
bien. Cuando me impulsas.
Y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos fa millors a todos. Grup Social 11. La inclusión es imparable.
Per Nadal el teatre és el millor regal. Suja't a casa i apassiona't. A la butaca enamora't. Tria teatre i emociona't.
Aquestes festes el regal està cantat. Troba-la a triateatre.cat.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Never mind.
Ara el Salva se'ns ha posat nostàlgic i ens punxa a Adel. Home, el Barça va palmar i s'ha complicat una mica la cosa a la Lliga, però tampoc és per posar-nos a plorar. Qui sí, eh? Vull dir... O sí.
No passa res.
Ah, val, val. A veure, Salmo, del...
No passa res, ha dit Marcos López.
No passa res.
Bueno, és una mica l'àvia Torquemada, que després hi parlarem. El Ricard sosté que no ens hem de desesperar ni mirar la classificació, i jo puc comprendre el que diuen, perquè és que, clar, el partit de dissabte és molt... Les sensacions són molt contraposades. Jo crec... I he anat donant voltes, jo crec que és el millor partit de la temporada del Barça. Algú em dirà, home, si, la fots a dins, si no la fots a dins no pot ser. Doncs jo crec que sí. Però clar, la qüestió és que se te'n va, se te'n va el partit i se te'n van 3 punts més i acabes... Bé, continua. De moment continua la deriva, no de futbol, per sort, però sí la de punts. Amb què us veu? Va, el Marcos està zero preocupat. Tu, Ferran?
Bé, la bona notícia és el joc. Que veig que l'equip va tornar a aquella intensitat i aquella gana que se li veia a principi de temporada o al primer tram de la temporada. El preocupant, més enllà del resultat, és que venies d'una ratxa de perdre contra l'Eganés, contra les Palmes, i deixar-te molts punts abans. I la manera en la que perds fa molta ràbia. Però sí que és veritat que de cara al que ve... es pot ser optimista, perquè el Barça és capaç de tornar ara, com deies tu al principi, ha de ser capaç de mantenir aquesta regularitat o aquest nivell durant més partits, i no només en els grans escenaris com pot ser Atlètic de Madrid, Bayern, Madrid, etc., sinó en tota la temporada. I un cop va acabar el partit, jo vaig estava emprenyat per com va anar tot, però vaig dir a la reacció, vaig dir, crec que el Barça guanyarà la Supercopa.
Ah, això és un bon principi.
Perquè per mi la clau és que l'equip ha arribat molt cansat a aquest final de trimestre, perquè hi ha molta diferència, com deia abans, entre el pla A i el pla B, i has de jugar pràcticament amb 13 jugadors i no tens més alternatives. I aquesta aturada li anirà bé l'equip per descansar, i crec que si juguen al mateix nivell a la Supercopa, el més normal és que el Barça la guanyi.
No passa res, diu Marcos López, guanyarem la Supercopa, diu Ferran Martínez, Anaïs puja a l'aposta.
A veure, no sé si aquesta aposta, saps? Perquè el següent ja es diu que guanyarem la Lliga i la Champions, i tampoc seria... No, vull dir, soc una mica més realista, però és veritat que després de veure el partit de l'altre dia, més enllà de la indignació que et genera no guanyar-lo, jo encara vaig guanyar més en tranquil·litat. Perquè al final és la derrota més surrealista i cruel que recordo en moltíssim temps. Però al final això és futbol i va de que entrin els gols. Confio en que després d'aquest descans Robert Lewandowski arribi millor, Dani Olmo es pugui comptar amb ell i també refresqui els bons números de l'inici de la temporada, Rafinha també... I la recuperació de Lamine Yamal, però és que veient el que va passar l'altre dia no pots no estar satisfet del que va fer el Barça contra l'Atlètic de Madrid. Va faltar, doncs, sort, clarament. La sort va acompanyar el... Per què? Vull dir, al final crec que tu vas generar moltíssimes ocasions per guanyar.
Mentre de Rafinha el travesser, que està mal rematada, totes les rematades són al Ninot. Fermín al Ninot, Pedri al Ninot, Rafinha al Ninot.
Sí, per això et dic
això
que
no és mala sort.
Jo crec que té mèrit, la de Fermín té mèrit, és mèrit doble, eh?
Jo
no sé si va tant al Ninot, però sí que és veritat que ells tenen un jugador sota pals que és dels més determinants que tenen.
Però és que jo a Oblak li he vist salvar molts partits a l'Atlètic de Madrid i ja sé que vaig sol. No crec que sigui el cas de dissabte. No li recordo cap parada que diguis ostres, quina aturada ha fet aquest tio ara. És la meva sensació, eh? Vull dir que és el Barça qui defineix malament. Per tant, jo...
Va parar més el punt que l'únic punt amb el dia de l'Atlètic de Madrid, no?
Sí, potser sí. Sí.
Va tenir
per mi l'únic que li va faltar al Barça va ser definir millor de cara a porteria, i crec que això doncs està
però que
l'Atlètic de Madrid guanyés aquell partit amb dues ocasions, dos gols, doncs penses, ostres, realment és mala sort, hi ha un punt de mala sort de que aquelles dues t'entrin, però tu clarament has de millorar amb la teva definició. Vull dir, Lewandowski i Rafinha s'han de recuperar, i Fermín, pobre, és que tot el que li entrava l'any passat aquest any no li entra. És, per mi, per ell, és un problema de confiança, no? De que arribes a mitges per, després de perdre la pretemporada perquè vas als Jocs Olímpics, el tema està molt definit, et col·loquen d'extrem quan no hi és la Minya Mal, que és una llosa que et pesa allà a sobre molt, i tot això s'ha d'anar trobant la manera. Però quan em referia a sort, és que realment l'Atlètic de Madrid va marcar les dues que va tenir, no en va tenir més.
L'Anaïs no ha pujat l'aposta perquè ja no...
Home, què vols que
ja
digui?
No, podia,
jo no puc dir.
No es podia,
no es
a mi
pot.
Em sembla un bon punt de partida, i a més...
Lo que sí que tiene que hacer el Barça es aprender a gestionar los minutos finales.
Mira, jo... Aquí, torno a discrepar. No. A mi ja sé que és una cagada i que t'enganxen al contraatac i que se te'n va un punt i ells se n'enduen dos que no se'ls havien imaginat, però a mi m'agrada que el Barça, un partit que té empatat,
sí,
l'acabi a l'àrea rival intentant-ho. Però... Que s'equivoca, s'equivoca.
Sí, però l'acabi en l'àrea rival con cabeza. És dir, si tu tienes a Íñigo Martínez, centra el balón. Otra cosa que se pierde el balón arriba.
Sí, hay un error, hay un error evidente.
No, pero es que es un error que el propio Rafinha admite que es...
Que sí.
A eso me refiero.
No estoy disculpant l'error.
No.
Com també n'hi ha un de molt gruixut, i em sap greu dir-ho,
de
Casador en l'empat a un.
Evidentemente.
És un error, a més, de concepte.
És.
Que segur... Vaja, es va fotre les mans al cap perquè això li devien ensenyar infantil. És que una pilota a la frontal de l'àrea no es deixa.
Claro, evidentemente. Pero cuando digo gestionar bien esos minutos, no quiero decir que deje de atacar. No. Puedes seguir atacando, pero tienes que atacar con cierto criterio.
Sí, va de flick, de fet.
Claro, y atacar con madurez. Si tú tienes al central, como lo tenías allí en el área, desde donde sea tienes que colgar el balón. Lo que no puedes es intentar el balón por abajo. Luego ya la sucesión de acontecimientos que pasan, es decir, Rafinha llega antes que Balde a la jugada.
Sí, Balde fa una cosa molt estranya, però fa tantes coses estranyes que ja tampoc...
Sí, espavilat una vegada.
Sí, sí. Però bueno,
sí. Jo crec que...
Ja està bé.
Anava a dir una bestiesa, perquè si no podem inscriure Dani Olmo, que cony hem de pensar en fitxar, però jo crec que el Barça hauria d'anar pensant fitxar un lateral a l'esquerra, sobretot si el Barça pretén que l'amplitud del camp li doni el...
Però a eso me refiero, es decir, eso no invalida que tú no sigas atacando, pero tú tienes que atacar, y más en el minuto 93, 94, 95... o 105 con inteligencia.
Estic d'acord, però el contrast entre Simeone, que amb l'1-1 no s'ho creia, i el cridava 5-4-1, sí, todo el mundo al suelo, per l'amor de Déu, que no es mogui ningú.
Bueno, però,
I es troba amb un contraatac meravellós del seu equip,
claro.
I mira, va sortir corrents cap a túnel de vestidors, jo crec que a veure si encara arribava a comprar loteria. I a mi, entre això i un equip que la caga perquè se'n va buscar el segon, jo em quedo amb els segons. Que la caguin les vegades que calgui.
Però que aprenda.
Sí, home, ja n'aprendran.
No.
No n'aprendran.
No,
home, però si
no.
M'acabes de dir que no passa res.
No, però una cosa és que no passa nada i otra cosa és que te ocurra en Vigo, que te ocurra en el Villamarín i que te ocurra aquí en el...
Jo crec que són partits diferents.
No, però les circumstàncies són idèntiques.
Al Villamarín no acabes a l'altra àrea, acabes a la teva traient aigua de la barca, per això et fan el 2-2.
Ja, però per H... Sí, però, per exemple, Íñigo està despistado, permite el giro... Es decir, el fútbol es un juego de errores.
Total.
Y por lo tanto, tienes que ir aprendiendo de esos errores. Y lo que se ha visto en estas últimas derrotas es que el Barça no ha aprendido de esos errores. Es decir, tú tienes que gestionar, ir al ataque a buscar el 2-1 o el 3-1, pero evidentemente con sentido. O sea, si tu central, insisto, está en el área, no puedes hacer ese pase.
Estàs d'acord amb Hansi Flick, i això ja és definitiu.
El cert és que el Barça encaixa pràcticament la meitat dels gols en la recta final del partit,
per exemple.
En els últims 5-10 minuts.
7 de 22, ha encajado 22 goles, 7 en el último cuarto d'hora final.
10, a mi me'n surten 10.
I...
També és veritat que en l'últim quart d'hora també és quan el Barça
està més...
fa més gols.
Sí. I
quan més gols fa...
Ligues són
més...
els meus.
Sí.
Bé, el Barça no especula mai amb l'empat. O surt cara o surt creu. Això és bastant evident perquè...
Però aquí, per exemple, no digo que busques l'empate, però aquí l'empate te canvia mucho el panorama.
Totalment.
Sí, totalment.
O sea, eso es madurez. Sí. Eso es madurez e inteligencia.
Sí. No,
es decir, que aquí te cambia mucho el panorama.
No ho estic defensant. Ho intento disculpar, i a entre una actitud i l'altra, perquè l'Atlètic de Madrid també pensa, hòstia, aquest empat...
No, però si l'Atlètic de Madrid lo firma desde que marca Rodrigo de Paul, lo firma.
Doncs,
dice, tú le dices a Simeone, acaba el partido ahora mismo 1-1 y ya está.
Desde que sale el CAT al calentamiento, lo firma Simeone.
Mira, que esto había que mirar lo del CAT, ¿eh?
Si la mare serà culpa de la mascota.
I el de l'himne dels 125 anys.
Bueno, clar,
tot a veure, deixeu la mascota tranquil·la.
Tot el que ha passat des del 29 de novembre cap aquí ens sortirà...
De mierda.
Sí, que i desembre.
I desembre, ni te digo.
El que és evident, Salmo, és que el Barça ha perdut la punteria.
Sí, a veure, anem a mirar amb una mica de dades, a veure si podem treure l'entrellat de què li està passant al Barça. D'entrada anem als termes absoluts. Són 125 xuts a porteria del Barça aquesta temporada, 51 gols. És un gol cada dos xuts i mig, que és una molt bona xifra. Per tant, anem a pams. Primer, anem a la rematada, a la definició. De la jornada 0, diguem-ne, des de la primera jornada del campionat de Lliga fins a la jornada 12, que és quan el Barça juga contra l'Espanyol, el Barça havia fet 40 gols en 12 partits. Això són 3 gols per partit. Des d'aleshores fins aquí són 11 gols en 7 partits. Hem passat a un gol i mig per partit.
Ha caigut a la meitat la producció ofensiva de l'equip.
Exactament. El Barça fa menys gols dels que feia i el promig golejador ha caigut a la meitat. Però anem a mirar sobre les ocasions que genera l'equip. És a dir, tu pots fer menys gols perquè fas menys ocasions o tenir les mateixes ocasions i no tenir el mateix encert. Des de l'inici fins a la jornada 12, on el Barça havia fet aquests 40 gols en 12 partits, el Barça havia generat 33 expected goals, que són aquests gols esperats, aquesta xifra, aquesta estadística que...
És una estadística que detesto, però que crec que en aquest cas serà molt, molt il·lustrativa.
Que ve a reflectir la qualitat de les teves ocasions. Això dona un resultat d'uns 2,7 gols esperats per partit. Vale? L'estadística el que diu és que el Barça, en aquest primer tram del campionat, fins l'Espanyol, hauria d'haver fet uns 2,7 gols per partit. Val? Des de la 12 fins aquí, aquesta xifra és 2,4. És a dir, si fa no fa, té les mateixes ocasions. El que cau és el, diguem-ne, la producció, no la generació.
La punteria.
La punteria. On està aquesta diferència? Doncs que de la jornada 0 a la jornada 12, el Barça marcava molt més del que generava. Recordes que t'havia dit 40 gols en 12 partits. Aleshores, el Barça tenia uns expected goals de 33. És a dir, el Barça tenia un més 7. De les ocasions que tenia, feia molts més gols del que li tocaven. Ara no només fa menys gols, sinó que, a més, li cau aquesta xifra. Des de la jornada 12 fins aquí, al revés. Expected goals, 17, n'havia d'haver fet 17 i n'ha fet 11. Per tant, a l'encert és on hi ha la diferència, i és molt radical. Abans el Barça marcava molt més del que li tocava, ara el Barça no és que marqui el que li toca, és que marca molt menys del que li toca.
Sí, sí, i és evident...
Ocasiones claríssimes, eh?
Sí, sí, és que insisteixo, és que les de l'altre dia, quan dic que xuten al ninot, és perquè...
La de Lewandowski no sé què hace, todavía.
Mira, aquesta
era fora de joc.
Aquesta era fora de joc.
Però, per exemple, la de Rafinha, per mi, també té... O sigui, jo crec que Oblak té mèrit en totes, perquè surt a tapar-lo, se li posa pràcticament a sobre, Rafinha l'intenta fer un...
Rafinha va forçat en la cursa i no s'acaba d'equilibrar, i jo crec que no precisa la rematar, però en la que té que li pica pel damunt, té tot el temps de pensar, i simplement és que... No és que sigui una errada garrafal, perquè és una vaselina, però no precisa. Si hagués precisat, com va dir la Mina a la graderia, Rafa, tio, no me falles esta. Això dels lectors labials és terrible.
Sí, sí, també hi ha la de Pedri, hi ha una de Dani Olmo, que té una ocasió que se li va una mica...
Sí, sí.
El Barça, ocasions, evidentment, com explicava ara el Salmo, em va crear i...
I amb tot aquest context, i ara parlo de la part esportiva, no de comissions, etc., ens hem de preguntar per la Lliga.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Tinc aquí la Ruth. A la nostra audiència, la diferència de 3 punts i un partit, i 2 punts i un partit sobre Atlètic de Madrid i Real Madrid, li sembla recuperable?
Doncs la majoria diuen que sí. Durant la tarda ens hem mogut amb un 76 sí, 24 no, i des que hem començat el programa ha pujat una mica el no. No sé si, hem enviat un missatge pessimista, a mi em sembla que no, però vaja, ara mateix estem en 74-26.
Em quedo tranquil, però no hem parlat gaire d'aquesta matèria, però si no ja seria això, és que el tarannà del programa...
Hem pujat un palet. Ara mateix, 74-26, durant la tarda, 76-24. La majoria de respostes que tenim per escrit són del sí, eh? El Jordi Duran diu, és una distància recuperable sempre i quan el joc sigui com el del partit contra l'Atleti. Tinguem fe en l'equip i mirem de recuperar Olmo. El Danielín, sí, juguem més partits a casa, tant de bo amb la grada d'animació, diu ell, i ells tindran l'eliminatòria extra de Champions, i això també ho compta. I després el Jota Alfonso, per exemple, diu, sí, i tant que és recuperable, tot dependrà del mateix Barça. Si pot recuperar el joc i els resultats del primer tram de la Lliga, és clar, ja ha demostrat que ho saben fer.
Molt bé, per tant, la nostra audiència, vaja, en un 3 de cada 4 pensen que la diferència és recuperable. Bé, ara mateix són 3 i 2, però és bastant plausible que acabin sent 6 i 5. Sí? És recuperable?
Sí.
Sí, sí, per mi també queda moltíssim encara.
Anaïs?
Sí, crec que sí.
Molt bé, sí, sí, han vingut optimistes. Salmo, sí, no?
Escolta, és Nadal.
Sí, home.
Esperit nadalenc,
Jordi. Ah, val. A mi em costa, però ja us ho deia a l'inici, que em sembla que ara mateix començar a mirar...